Saludem el conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé, a la trucada d'actualitat. Pol, bon dia.
Hola, bon dia, gràcies.
A vostè per atendre'ns, com sempre. Pol, vostès li demanen a govern dades sobre l'especulació immobiliària. Des de
correcte.
La parcel·la que ens toca a nosaltres, que és la d'intentar entendre i alimentar amb informació la curiositat de la gent, la necessitat d'informació de la gent, gràcies. Perquè és que, sí, de veritat, a veure com acaba aquesta petició d'informació. N'hem parlat molt del tema amb la sensació, més que amb la certesa o fermesa del suport de dades. A veure si ens en sortim.
Sí, aquesta és la voluntat una miqueta de la nostra demanda d'informació, que, com sabeu, és una prerrogativa que tenim els consellers generals i que nosaltres utilitzem freqüentment, perquè mitjançant l'accés a aquestes dades nosaltres podem enriquir les propostes legislatives que plantegem. No? I en particular, aquesta demanda d'informació s'emmarca en un procés de reflexió sobre el model tributari d'Andorra per saber si el model tributari que tenim actualment és suficient o no per desincentivar l'especulació que afecta actualment al mercat immobiliari.
I com ho podem saber? M'ajuda amb el mètode? És
sí,
dir, vostè li demana això al govern pensant ja en la manera d'obtenir les dades. Com ho pot saber
correcte.
El govern, això?
Correcte. Mira, doncs el passat 1 de gener d'aquest mateix any va entrar en vigor una nova llei per a la reforma de la imposició directa. I bàsicament, i de manera molt resumida, per no avorrir ningú, que és molt d'hora, aquesta nova llei el que fa és absorbir l'anterior impost de plusvàlues sobre la transmissió de béns immobiliaris. Que, com sabreu, aquest impost de plusvàlues el que feia era gravar els rendiments que generaven la transmissió de béns immobles. I ho feia a partir d'un criteri temporal. És a dir, en funció de quant de temps havia passat des que vas adquirir el bé, pagues més o menys. Llavors, evidentment, si ha passat poc temps des que vas adquirir el bé immobiliari, pagues molt, i si ha passat doncs, molt de temps, pagues menys. Llavors, aquesta nova llei que va entrar en vigor l'1 de gener, el que preveu és afegir un recàrrec especial del 5% sobre el que descriu com a guanys especulatius. I què entén aquesta nova llei com a guanys especulatius? Doncs són aquells guanys especulatius que tu obtens d'inversions immobiliàries que has realitzat en un període de 2 anys. És a dir, si tu compres un pis o una casa i la vens al cap de 6 mesos o un any, s'entén que ho has fet amb un caràcter especulatiu i, per tant, has de pagar un 5% més. La nostra demanda d'informació, bàsicament el que pretén o el que preveu, és conèixer a través d'un llistat el nombre total de béns immobles d'Andorra que han estat sotmesos a aquest recàrrec especulatiu del 5%. Per tant, podrem saber la proporció del nombre de total d'immobles que han estat transmesos a Andorra i quina proporció d'aquest nombre total ha estat subjecte als guanys especulatius. Per tant, de manera així preliminar, podríem dir, doncs, o podrem saber si un 10% o un 15% o un 20% del total de béns immobiliaris han estat especulatius o no. I aquest és l'objectiu fonamental. Però tot això va lligat una miqueta més amb el que et dèiem, aquesta reflexió general sobre si el marc tributari actual és suficient o no per combatre l'especulació, i nosaltres tenim la intuïció doncs, que no ho és, que un recàrrec del 5% és insuficient per combatre l'especulació, i crec que, vaja, que només cal obrir les finestres de casa vostra per veure que el país ha crescut de manera molt, molt ràpida en els últims 4 anys i que si aquest recàrrec és del 5%, doncs clarament ha estat insuficient.
I vostè què sospita que sortirà?
Doncs jo espero d'entrada que les dades arribin tal com les hem demanat nosaltres. És a dir, és un llistat detallat amb el nombre total d'immobles que s'han venut a Andorra en els últims 2 anys i saber quina proporció d'aquest nombre total d'immobles ha estat subjecte a aquest guany especulatiu. Jo crec que són dades que, honestament, hauríem de tenir perquè, vaja, els impostos la gent els paga i, per tant, el govern hauria de tenir la capacitat de poder-nos explicar qui ha pagat aquests impostos amb una certa agilitat. Evidentment, entenc que l'administració andorrana, per les seves dimensions, té les limitacions que té, que a vegades obtenir dades és difícil, no tant perquè no les tinguem, sinó perquè a vegades no estan digitalitzades i a l'hora de sistematitzar-les és molt més complicat, no? Però vaja, jo crec que sent un tema tan important com aquest, que fa referència als guanys especulatius, ho hauríem de tenir amb una certa agilitat.
Abans ho he comentat, quan he dit que podríem parlar amb vostè, Pol, quan es parla d'especulació, i me n'he fet un far els darrers mesos de preguntar-li a responsables de molt diferent ubicació en el panorama polític andorrà, amb més o menys responsabilitats, sembla que sigui com una espècie d'element que la major part de la gent detesta, però que al mateix temps està tan present que sembla contradictori que sent detestat o sent denostat o sent tan criticat pugui existir amb tantíssima salut. M'ho compra o no?
Sí.
És a dir, tothom ho critica, però en tenim molta. Llavors no sentem massa.
Exacte. I, de fet, jo crec que el problema més gran que tenim a l'hora de combatre l'especulació parteix d'algú molt bàsic, i és que hem de definir què entenem per especulació. I això, ara per ara, està més o menys definit en la llei que marca aquest criteri temporal de 2 anys. És a dir, si tu vens si tu compres un immoble i el vens al cap de 6 mesos i fins a un termini de 2 anys, estàs especulant. I, de fet, això jo crec que encaixa bastant amb el que jo entenc com la definició de guanys especulatius, que són aquelles inversions que realitzes amb l'afany de guanyar diners i no tant amb la voluntat de satisfer una necessitat bàsica com pot ser l'accés a un habitatge digne. Per nosaltres, per això, entenem que aquest criteri de 2 anys potser també és insuficient. És a dir, que tu pots especular encara que hagis comprat el bé immobiliari fa 3 o 4 anys. Per tant, nosaltres entenem, i fa molts mesos que estem treballant des del grup parlamentari, en una reflexió molt més estructural i transversal del que és el marc tributari d'Andorra, per entendre si realment és suficient o no per combatre l'especulació. Nosaltres ens anticipem i diem que no, que entenem que establir un recàrrec addicional del 5% a unes inversions que generen tants diners, doncs clarament és insuficient. I, de fet, fa molts mesos que estem treballant en una reflexió que ha de derivar en una proposta de reforma del marc tributari d'Andorra, en 3 impostos en particular. D'entrada, l'impost de les plusvàlues immobiliàries, segon l'ITP, i tercer, l'impost que va entrar fa poc en vigor sobre les inversions estrangeres immobiliàries i que ja vam dir doncs, que era insuficient. La nostra voluntat és doncs, que, a través d'aquesta reflexió que hem fet, en les pròximes setmanes pugui veure la llum el que serà una proposta de reforma tributària per combatre l'especulació immobiliària, perquè crec que ara mateix, com el que deia abans, obrint les finestres, tothom pot veure que el ritme de creixement que ha tingut el país en els últims 4 anys és impossible que s'hagi produït sense especulació dins del mercat immobiliari.
Abans em deia vostè, no tenim massa temps avui, Pol, què és especular? No. Doncs miri, en alguns casos s'ha retratat molt fàcilment. La gent que especula amb el blat de moro, què fa? L'emmagatzema, el conserva, sí. No el ven, fa que pugi el preu i llavors, quan el preu està allà on vol, el posa al mercat.
Correcte.
En un pis, això igual costa una mica més d'explicar, però bàsicament és canviar-lo de mans els cops que calguin sense que faci la funció per la qual a priori ha estat construït, que és perquè visqui gent, no? Llavors, si això ho fas amb bons de l'Estat, si això ho fas amb accions d'una companyia tecnològica, bé, et pot agradar més o menys, però forma part d'un mercat eteri. Si ho fas amb el mercat real, que afecta a decisions reals, a situacions reals de la vida de la gent, com una vivenda, no sé si estic explicant-ho de manera molt matussera, però jo crec que...
No, sí.
Això és especular, no?
Correcte. De fet, va molt lligat amb el que dius tu, eh? Especular és quan vens un immoble o quan fas una inversió immobiliària i quan el teu objectiu no és cap altre que guanyar diners, no? I especialment això és greu en un moment en què tanta gent pateix dificultats a l'hora d'accedir a un habitatge digne, no? Per tant, per evitar i per garantir l'accés a un habitatge digne, una part fonamental és combatre l'especulació immobiliària. I per a combatre l'especulació immobiliària no tenim cap altre instrument que la reforma tributària d'Andorra. I això fa uns mesos que ho hem explicat. Jo crec que no és que hi hagi un consens, perquè hi ha almenys una voluntat latent dins del Consell per a reformar-ho, i nosaltres prendrem la iniciativa en les pròximes setmanes, plantejant una proposta de reforma, i esperem veure quina és la posició de cada grup.
Vostè és de seguir Star Wars, Pol?
Sí, i tant. Pues sí.
Li agrada? Bueno, a mi
sí,
també.
Sí.
Jo les vaig enganxar ja de les primeres, que vostè no havia nascut.
Sí.
No, perquè li vaig dir, en aquest tema de l'especulació, tothom està del costat dels Jedi.
Sí.
No em trobo pràcticament ningú que vingui a representar-me el lado oscuro, el dels especuladors.
Però bueno, encara n'hi ha algun, eh?
Bueno, jo crec que n'hi deu haver per càlcul de probabilitats bastants,
però
no els conec. Jo només entrevisto gent de la força, no gent del lado oscuro. I, ostres, igual si comencen a sortir dades, ens en portarem alguna sorpresa i algun que va de Jedi és un cavallero Sith.
Sí, això, mira, això està molt bé el que dius, perquè jo crec que la part més important del control parlamentari és aquesta, de fer demandes d'informació per saber si el govern obté la informació al seu abast i, en el cas de que la tingui, preguntar si la tenien, perquè no han fet res fins ara, no? Jo crec que aquesta és la pregunta fonamental. De si tenim les dades, que a vegades les tenim, per què no hem pres mesures molt més ràpidament, no? I aquesta és una mica la voluntat d'aquesta demanda d'informació que hem presentat ahir mateix, i que dins un termini de 30 dies esperem que el govern ens pugui facilitar.
I una última pregunta, Pol. Als notaris, a la gent del sector immobiliari, jo sempre m'esforço molt en dir que generalitzar és molt dolent. No tothom, o sigui, no són el dimoni, eh? La major part de la gent es guanya honradament la vida, però, bueno, la gent tendeix a generalitzar. Però el que anava a dir, aquesta gent es queixa que hi ha molts canvis impositius, que masses canvis, que no seria normal que ens sancionin per anar 120 i al cap d'un mes ens sancionin per anar 130 i després a 110. Això ho pot compartir vostè, que està al legislatiu?
Sí, sí, tant. Això jo crec que va marcar també una manca de definició de model de país d'Andorra, no? Andorra ha tingut un creixement desorbitat i desmesurat en els últims anys i això ha produït doncs, moltes tensions doncs, en coses i en sectors que abans donaven per fet, no? Jo crec que és vital, fonamental, que en els pròxims mesos i anys tinguem un debat profund sobre quin model de país volem establir límits molt clars al creixement d'Andorra, almenys definir-los o orientar-los, i a partir d'aquí prendre decisions concretes. El que veiem últimament és la posició contrària, no? Són decisions que es van prenent, diguéssim, contradictòries i de manera molt freqüentment, i entenc perfectament doncs, que els notaris i sectors vinculats doncs, vegin aquesta situació com una mena de situació caòtica. No? Jo entenc que el Consell General en els pròxims mesos i anys tindrem aquests debats, els tindrem, jo crec, tots els grups parlamentaris, i d'aquí espero que ens surti un horitzó molt més clar per Andorra, que jo crec que el necessitem.
Pol Bartolomé, conseller general de Concòrdia, gràcies pel seu temps i bon dia.
Gràcies i bon dia. Adéu-siau.